Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu cap de setmana de Ràdio Falset. És dissabte 22 de març del 2025. Que la Jota de Falset és un símbol d'identitat del municipi no és cap secret. Tot falsetà i falsetana la sap cantar. Ballar-la potser no tant, però déu-n'hi-do. Tot i això, aquest fet representa a la perfecció el significat de pertanyença o d'identitat a una comunitat. La dansa de la Jota, que es va recuperar als anys 80, més o menys, fa que tot falsetà se senti part d'aquesta comunitat, i això cal reivindicar-ho i preservar-ho. Precisament enguany se celebra el 30è aniversari de la recuperació del Ball de la Jota a l'inici del Ball de Coques i de les danses, i tant l'Ajuntament com la Clavellinera estan treballant per organitzar tot un seguit d'actes per commemorar-ho. És per això que avui tindrem amb nosaltres a la Lídia de Mena i els regidors Robert Coll i Rosa Poy. A banda, però, en aquest informatiu també repassarem l'estat dels pantans prioratins després de les últimes pluges. Us explicarem com va anar el ple del Consell Comarcal d'aquest dilluns i que l'ADO Montsant ha participat aquesta setmana a la Fira Pro Wine de Düsseldorf i al Fòrum Gastronòmic de Girona. Així mateix, també ens farem ressò de que el Servei Comarcal de Català del Priorat ha organitzat un taller de sensibilització lingüística per als treballadors dels ajuntaments de Cornudella i Ulldemolins i que per segon any consecutiu el Teatre L'Artesana se suma a la iniciativa Cap Butaca Buida, que se celebra aquest vespre. En els esports repassarem tota l'actualitat esportiva dels equips de futbol i futbol sala prioratins i acabarem, com sempre, amb la previsió meteorològica del nostre home del temps, l'Enric Massip. Comencem! El Consell Comarcal del Priorat va aprovar, en el ple celebrat aquest dilluns, donar suport al manifest per la gratuïtat del transport escolar per als alumnes de Falset que estudien a l'Institut Priorat. La proposta, aprovada per unanimitat dels grups amb representació al ple, és a dir, Esquerra, Junts i la CUP, demana que els estudiants que s'han de desplaçar puguin gaudir del servei de transport gratuït, ja que el centre educatiu es troba fora del nucli urbà. El president del Consell Comarcal, Sergi Méndez, explica en declaracions a Ràdio Falset que es tracta d'una reclamació històrica i que des de la institució tenen l'obligació de donar-hi suport.
És una qüestió que ja fa que es reclama i ve davant d'aquesta iniciativa, especialment per part dels alumnes, no, d'aquesta empenta, doncs des del Consell Comarcal no podem fer altra cosa que donar-hi suport.
En el mateix sentit, Méndez afirma que ja hi ha hagut alguns contactes amb el Departament d'Educació de la Generalitat.
Com és una reivindicació que ja fa temps que dura, sí que ja hem començat a fer alguns contactes, a traslladar al Departament d'Educació, que és el responsable del transport escolar, però també a l'entitat de transport metropolitana, també la nostra necessitat o la voluntat de poder redefinir aquest tipus de serveis per tal de garantir, doncs, un accés al centre educatiu, però també per tal de reforçar el que són la resta de línies de transport de la nostra comarca. És a dir, que aquest diàleg, aquestes converses ja estan iniciades, hem de veure cap a on van.
El ple del Consell Comarcal també va aprovar una altra moció relacionada amb el transport públic. En aquest cas la va presentar la CUP i denuncia el tancament de l'estació de tren dels Guiamets. El text lamenta que s'ha dut a terme sense previ avís i reclama que es torni a posar en marxa el servei i s'asseguri el de la resta d'estacions prioratines. Així mateix, reclama que es creï una línia d'autobús que uneixi Falset amb Mora, passant per Marçà, Capçanes i els Guiamets.
S'ha fet sense avís previ i bé, que ha estat com aprofitant aquesta situació que hem viscut, no?, amb les obres del túnel de Roda de Barà, per deixar que els trens deixin de passar per l'estació i donar aquest servei. Clar, aquí la crítica ve precisament per aquesta manca de comunicació i aquesta política de fets consumats. Això deixa no només a Guiamets, sinó a d'altres poblacions sense servei de transport. El que podríem o s'hauria de garantir és una alternativa per tal que els veïns d'aquests pobles, de Capçanes, de Guiamets, tinguin una connexió directa amb la vila de Falset i també amb els serveis que trobem a la part de Ribera d'Ebre, a Mora.
La moció també recorda la importància històrica de l'estació dels Guiamets i en demana la conservació i rehabilitació per difondre'n el seu passat com a punt estratègic en l'evacuació de ferits durant la Batalla de l'Ebre. I en un altre ordre de les coses, el ple també va aprovar una moció de rebuig al Tractat de Lliure Comerç entre la Unió Europea i el Mercosur.
Ja estem vivint des de fa temps quina és la situació de la nostra pagesia. Des del Consell Comarcal del Priorat s'està treballant precisament per promoure polítiques i actuacions concretes per donar suport als pagesos i ramaders locals, però també a donar valor als productes que elaborem a la nostra comarca, i creiem que era la nostra responsabilitat també sumar-nos a aquesta reivindicació del sector, aquests pactes, aquests tractes comercials amb d'altres àrees del planeta, on precisament les normes, les polítiques i les exigències són exactament les mateixes, de tal manera que estem promovent una competència deslleial totalment cap als nostres productes, cap als que fem aquí, no? Llavors, la moció va en aquesta línia, no? Promoure doncs, iniciatives que fomentin el consum de productes de proximitat i la col·laboració directa amb pagesos i ramaders locals, i per altra banda demanar que aquells productes que venen de fora se'ls exigeixi exactament les mateixes condicions de salubritat, de qualitat, que les que s'estan elaborant i s'estan demanant al nostre país.
Finalment, el ple del Consell Comarcal també va aprovar el conveni pel 2025 entre el Departament de Drets Socials i Inclusió, l'Ajuntament de Reus i els Consells Comarcals del Baix Camp, el Priorat i la Conca de Barberà pel Servei de Valoració del Grau de Discapacitat i Dependència. Així mateix, també es va donar llum verda al Pla d'Igualtat Intern i al Protocol per a la Prevenció, Detecció i Abordatge de l'Assetjament Sexual del Consell Comarcal del Priorat. Les pluges dels darrers dies han sigut molt beneficioses i han afavorit l'augment de les reserves hídriques dels pantans prioratins. Fa uns dies us explicàvem que tant l'embassament de Siurana com el dels Guiamets es trobaven per sota del 10% de la seva capacitat. Doncs bé, després de les últimes pluges, la situació ha començat a canviar. Si a finals de febrer l'embassament de Siurana es trobava al 9,38% de la seva capacitat, a dia d'avui arriba gairebé al 16,9%. Més important ha estat l'augment al pantà dels Guiamets, que ha passat del 8,02% de fa unes setmanes al 18,44%. L'embassament de Margalef, per la seva banda, continua ple. La Deo Montsant ha participat aquesta setmana en una nova edició de la Fira ProWine de Düsseldorf a Alemanya. Una desena de cellers de la denominació d'origen han participat a aquesta fira, una de les més importants del sector. I és que la participació en fires és una de les accions que des de la DO Montsant s'estan desenvolupant per promocionar els seus vins a nivell internacional. En la mateixa línia, el passat cap de setmana, la DO va rebre un grup de professionals de la Xina, amb perfils centrats en la sommelleria i l'educació. Els visitants van poder gaudir d'una masterclass i un tour pel territori per visitar les diferents zones que conformen la DO. L'objectiu de la visita era donar-los a conèixer a fons la zona i aprofundir en el seu coneixement de la DO Montsant per tal de poder fer d'ambaixadors de la marca a la Xina. A més, aquesta visita és fruit d'un pla promocional conjunt entre la denominació d'origen Montsant i ProWine amb l'objectiu de promocionar la DO al país asiàtic al llarg de tot aquest 2025 i que culminarà amb una nova participació de la DO a la Fira ProWine Shanghai del proper mes de novembre. Les accions que s'inclouen en aquest pla i que han arrencat amb aquesta missió inversa es reprendran al mes de juny i fins a l'octubre, amb l'organització de 3 masterclass a la Xina, concretament a les ciutats de Beijing, Chengdu i Shenzhen. Finalment, la DO Montsant ha participat enguany per primera vegada en el Fòrum Gastronòmic de Girona. La DO ha estat enguany la denominació d'origen convidada a l'Espai Vi, on la DO Empordà n'és l'anfitriona. L'Espai Vi és un punt de trobada dedicat a la difusió i tast del vi català, una àrea de degustació autoguiada on els visitants poden servir-se lliurement gràcies a màquines d'autoservei equipades amb dosificadors i control de temperatura, a més d'assistir a xerrades i conferències per tal d'oferir una experiència completa i enriquidora al voltant del món del vi. A més de tenir alguns dels seus vins disponibles a l'Espai Vi, la DO Montsant ha participat en 3 tastos conferència. Per una banda, un tast mà a mà amb la DO Empordà, conduït per les dues presidentes, Carme Casacuberta i Pilar Just. Per l'altra, Just va presentar dimecres la ponència Com entenem Montsant, una xerrada que busca posar en valor el paper de la denominació d'origen més enllà de la certificació dels vins. Finalment, els visitants també van poder gaudir d'un tast de garnatxes i caranyenes, les varietats més representatives i que millor ajuden a entendre la DO Montsant. Una quinzena de treballadors dels ajuntaments de Cornudella i Ulldemolins han participat aquesta setmana a un taller de sensibilització lingüística. La sessió, impartida per la directora del Centre de Normalització Lingüística de l'àrea de Reus, Anna Saperas, va servir per reflexionar sobre el comportament lingüístic dels catalanoparlants i per mostrar al personal de l'administració dades i recursos que els ajudin a mantenir-se en català davant de qualsevol interlocutor que els entengui sense sentir-se incòmodes i sense tenir la necessitat de canviar de llengua. A l'octubre, el Servei Comarcal de Català del Priorat ja va impartir un taller similar per al personal del Consell Comarcal del Priorat i alguns altres ajuntaments de la comarca. Aquest taller de sensibilització lingüística ha coincidit també amb el dia en què el Servei Comarcal de Català del Priorat feia atenció presencial a Cornudella. D'acord amb l'Ajuntament de la Vila, un dia al trimestre la tècnica del Servei Comarcal de Català es desplaça a aquest municipi i atén les consultes sobre cursos de català, certificats, voluntariat per la llengua o administra proves de nivell a les persones que desitgen aquesta informació. D'altra banda, el Servei Comarcal de Català del Priorat farà un PLAU, un Pla d'Autonomia Lingüística, a dues treballadores de l'Ajuntament de Cornudella i també és previst que de cara a l'estiu faci visites a tots els establiments comercials i de restauració per oferir els serveis de revisió de textos o altres que puguin requerir les botigues, bars i restaurants, així com per comprovar que la retolació sigui en català. Falset se suma un any més a la iniciativa Cap Butaca Buida, un esdeveniment que es marca el repte d'omplir totes les butaques dels teatres de Catalunya aquest dissabte 22 de març del 2025. La regidora de Cultura de l'Ajuntament de Falset, Rosa Poy, destaca que aquesta festa del teatre és un reconeixement a totes aquelles persones que al llarg de l'any gaudeixen de les arts escèniques.
La segona edició de Cap Butaca Buida, que és una iniciativa del Departament de Cultura, perquè aquest dia, el 22 de març, doncs sigui d'alguna manera la festa del teatre i un reconeixement al públic que d'una manera fidel doncs assisteix als diferents espectacles per tot el territori català.
Així doncs, el Teatre L'Artesana de Falset acollirà aquest dissabte, a partir de les 7 del vespre, l'espectacle Impro Show Music de la companyia Planeta Impro. A partir dels suggeriments del públic, els improvisadors porten la veu cantant component escenes plenes de ritmes, coreografies i lletres hilarants. Una atrevida posada en escena amb música en directe acompanyats d'un pianista professional que alhora improvisa les melodies més atrevides per a cada ocasió.
És un espectacle molt divertit. És un espectacle popular, transversal, familiar, que parteix de la improvisació. Els que ja van anar l'any passat van veure que el públic participa amb una petita frase que pot depositar a l'entrada. Llavors els actors, d'una manera aleatòria, doncs van extraent aquests paperets i a partir de la frase que proposa l'espectador van improvisant.
Les entrades, que tenen un preu simbòlic de 5 euros, es poden adquirir a través de la plataforma Entradium o de forma presencial o telefònicament a les oficines municipals de l'Ajuntament de Falset. Aquest 2025 se celebra el 30è aniversari de la recuperació del Ball de la Jota de Falset al Ball de Coques, així com també de les danses. És per aquest motiu que l'Ajuntament i la Clavellinera estan organitzant un seguit d'actes per commemorar-ho. Per parlant, tenim aquí amb nosaltres els estudis de Ràdio Falset, el regidor de festes, el Robert Coll, bon dia.
Hola, molt bon dia.
A la regidora de Cultura, la senyora Rosa Poy, bon dia.
Oh, bon dia, Manel.
I a la Lídia de Mena, membre de la Clavellinera.
Bon dia, Manel.
30 anys de la recuperació del Ball de la Jota al Ball de Cote, al Ball de Coques. Déu-n'hi-do, no? Com va anar tot això? Lídia, potser, si ens ho vols explicar tu. Més que res perquè el Robert encara no havia nascut, suposo.
No.
Mira, l'any 1995, que va ser el primer any que els independents per Falset s'encarregaven de les festes del poble, en aquell moment que hi havia com a regidor l'Agustí Massip, i jo vaig ser convidada per fer una mica la dinamització de les festes. Aleshores, en aquell moment, que era un bon moment, un moment dolç socialment a nivell de tot el país, des de la Clavellinera també teníem molt material gràfic que havíem anat recollint amb els anys respecte a les danses. Aquell allò que eren les danses, no? O sigui, tothom parlava de les danses, però ben bé no se sabia ni com funcionava ni com s'havia desenvolupat tot això. I en aquell moment, el Josep Murriones, Josep Munté, sí? Bueno, vam tindre una entrevista amb ell i la cosa es va engrescar de que, vinga, va, pues intentem fer una mena de revitalització de les danses. Aleshores, a la Clavellinera teníem el local que actualment és el Club de Judo i allà vam fer una exposició amb les fotografies que teníem de les danses i vam convidar els que eren quintos aquell any, els quintos d'aquell any. I els vam convidar, va vindre el Murriones, van vindre els quintos i vam fer com una miqueta d'explicació de què eren les danses o què havia representat les danses com a acte festiu. I val, el Murriones va ser capaç, però ho he dit així, d'engrescar tota aquella colla de quintos i d'aquí va sorgir la idea i vam dir, pues venga, endavant, no? Vale, pues ja tenim els quintos engrescats. Ja que els tenim engrescats i que tenim una jota que és pròpia, o sigui, la música és pròpia de Falset i que quan l'hem recollit per altres pobles sempre ens han dit aquesta és la de Falset, vam dir, i nosaltres, la Clavellinera, estàvem també en ple auge de la divulgació d'aquest material, vam dir, i a més, sabeu que els danseres obrien els balls, sí. I què us semblaria obrir-lo amb la jota? Ostres, es van quedar una mica així, però van dir, sí, ho farem. Clar, a continuació també hi havia aquí el compromís per part de l'alcalde i els regidors que tenien que ballar. I d'aquí va sorgir la instauració de la jota com a cap de dansa del Vall de Coques, perquè anteriorment, quan s'obria amb un pas doble, els últims 40, 50, 60 anys, i a més, doncs, que és això, que teníem les danseres, que no eren danseres, que eren pubilles, era una transformació, i després que teníem que la jota es ballaria com a cap de dansa.
Mm-hmm. Perquè estem parlant de que se celebra el 30è aniversari de la instauració de la jota com a cap de dansa al Vall de Coques. Però vull dir, la jota ja ve de molt més abans, igual que les danses.
Val, la jota és el seu origen, que se n'ha parlat molt, val? En realitat, documentalment, sabem que a partir del 1714 la trobem situada ja a Catalunya, perquè el que desconeix molta gent que un dels documents més antics en el que posa paraula jota és una partitura d'un sonador de violí que està conservada a la Biblioteca Nacional de Catalunya. I a part d'això, també tenim notícies perquè en algunes visites pastorals del bisbe de Tortosa, no pas en aquest àmbit, en aquesta part del priorat, sinó en l'altra, que és bisbat de Tortosa, ja el bisbe diu que prohibeix que es balli la jota. I això també estem parlant al voltant del 1714, 1720, o sigui, l'última, i sobretot a l'última meitat del segle XVIII. Aquí és on tenim documentalment aquesta informació. A Falset no sabem quin dia es va començar a ballar la jota, però imaginem, per diguéssim la importància que té aquest fet en la memòria col·lectiva, de que l'eri-leri, l'eri-las, però que des de finals del 18 i principis del 19, inclús ja a mitjans del 19, la trobem ben documentada. Per exemple, ara ja hem trobat algun document en el que es parla de jota i ball de coques del 1840, del 1860, a Falset, concretament. Aleshores, i et diria més, els balls de plaça, els balls de coques, potser encara són més antics, encara els tenim documentats aquí a Falset més enllà, a finals del segle XVII. Però quan la jota va començar a ser, diguéssim, aquesta peça clau dels balls de plaça, això encara hi estem treballant. Això és molt difícil. Una de les coses que ens trobem moltes vegades és a dir, sabem que ballàvem però no sabem quin era el repertori. I això és amb el que anem furgant, no? Anem buscant.
Mm-hmm. Bueno, tornem una mica més cap aquí als nostres anys, no? Bueno, ens quedem a fa 30 anys, no? L'any 95 se recupera, com dèiem, el ball de la Jota, el ball de coques i les danses. Durant aquests 30 anys, fins al dia d'avui, la Jota ha esdevingut com un símbol de la identitat falsetana, una cosa que, vull dir, tot falsetà se sap la Jota.
Tot falsetà i falsetana, com a mínim la saben cantar.
Sí, exacte. Ballar ja és un altre tema.
I ballar jo diria que Déu-n'hi-do. Jo diria que Déu-n'hi-do, que podem estar ben contents com a població, de que penso que és una recuperació o revitalització ben reeixida, perquè Déu-n'hi-do del nivell d'execució de la dansa. Jo crec que també això també ha sigut una tasca que s'ha portat no solament des de la Clavellinera, sinó també des de la parròquia o des de l'Ajuntament, que hem estat insistint molt i cada any fent tallers, oferint a la gent la possibilitat d'acostar-se al coneixement. Quan anomeno la parròquia és perquè, sí, o sigui, tenim el fet important són aquests 30 anys de recuperació al carrer d'una forma popular, però també m'agradaria recordar aquí a mossèn Roquer que l'any 1992 ens va demanar, sisplau, que anéssim a ballar la jota a l'església al moment de l'ofertori de Sant Antoni, que també s'ha convertit en un acte, quasi bé diria, un dels actes importants i centrals de l'encamisada. Uh-huh. Sí? O sigui que ja aquesta ha sigut tot, o sigui, a Falset, a mi m'està malament dir-ho, però a Falset ho hem fet molt, molt bé. O sigui, hi ha altres recuperacions o revitalitzacions que s'han intentat en altres llocs i no han arribat a encaixar tantes peces, tants agents socials que han col·laborat i que han fet que aquesta gresca, la gresca, que és el títol de la peça que identifiquem com la nostra, sigui una cosa realment nostra.
Val a dir que, bueno, jo no puc remuntar tan atràs, jo em puc remuntar màxim a l'any 91, quan hi vaig aterrar en aquest poble, que ara també forma part de la meva identitat, no? I recordo, i dono fe, de tots els tallers que la Clavellinera, liderats per la Lídia, essencialment, la veritat, jo et poso la teva cara en aquests tallers, doncs, com una puja fina, vas anar sembrant, i al principi doncs potser eren tallers que no eren tan multitudinaris, però a mesura que els vau anar implementant, no? Doncs heu aconseguit que la jota sigui un tret d'identitat i que tothom se l'estimi, i evidentment quan ara al dia d'avui, no, els balls de
al final del ball de plaça
veus la quantitat de gent. També heu fet una tasca pedagògica a les escoles, heu vingut a l'institut també a ensenyar la jota, a banda d'altres tallers que heu anat organitzant i planificant de balls tradicionals, balls populars, però sempre la jota ha estat molt present, tant la jota d'aquí de Falset com la jota de Capçanes i també jotes de la Ribera. Ara t'ho parlo de memòria. Jo mateixa, jo vaig aprendre a ballar la jota en un taller d'aquests d'estiu, no? On la Lídia, doncs, bueno, ha sigut una feina, diguéssim, de picar molta pedra, penso jo, moltíssims anys. I tot això, imagineu-vos que ha acabat tenint un reconeixement a nivell institucional, a nivell social, Falset, no? Lídia, i tu saps perfectament perquè estàs dintre de la comissió, diguéssim, organitzadora, la comissió més acadèmica, doncs ha sigut seu de dos congressos de la Jota, tres, ja perdem l'oremus, tres congressos de la Jota en territori de parla catalana, i ara ja s'està doncs treballant per doncs que de nou la jota, com tu reivindiques, la jota, doncs torni a tindre com a referent aquest territori. No? Sembla que no vinculem Jota amb Terres de l'Ebre, evidentment, a les Terres de l'Ebre és el ball per excel·lència, però al Priorat ballem la Jota, sentim la Jota i ens emocionem també amb la Jota. Mm.
Sí, s'ha de dir que hem picat molta pedra i hem tingut molt bons suports, també s'ha de dir. Des del suport social, l'escalf aquest, d'una manera o altra, sempre l'hem sentit. O sigui, val a dir que hi ha molta gent, o hi havia molta gent, en una època que en el mòbil, el seu...
Mm. És cert, sí.
L'època del politono.
Sí, l'època, eh? Del politono.
Era
la Jota de Falset, els geganters ballant-la, sí. La banda que es va implicar des de molt abans d'això, perquè clar, ara parlem d'aquests 30 anys d'instauració com a cap de dansa, però ja en fa des del 87 que l'Esbar Sant Gregori, en aquell moment, i la banda de Falset van posar mans a la feina, primer la banda recuperant la partitura, i bueno, vam recuperar una partitura a partir d'una partitura.
De... Se va refer arranjament.
Sí, se van fer els arranjaments, i l'Esbar d'alguna manera es va comprometre. El dia que la banda la toqui, nosaltres la ballarem. I paral·lelament, mentre la banda estava fent aquesta feina d'arranjament i d'assajos de la peça, a l'Esbar estaven fent el treball de recerca de passos i també de coreografia, etc. És a dir, la coreografia que avui en dia ballem i la música que avui en dia toquem són fruit d'un treball de recerca que va començar l'any 86. 1986.
Bueno, i això també explica, no, també una mica aquesta estima que té tot el poble per la Jota, no? Hi ha hagut molta gent implicada a l'hora de recuperar-la, tant la música com el ball, com tot, una mica.
Aquí jo crec que està la clau de l'èxit. I per això a nosaltres, com a clavellinera, se'ns ha convidat en alguns àmbits acadèmics i amb algunes xerrades i converses, perquè la Jota de Falset és un exemple reeixit de revitalització. O sigui, hi ha molts altres llocs que, pel que sigui, no acaben d'encaixar, hi ha peces del puzzle que es queden fora del puzzle, fora, i aleshores, pam, es va trencant. I aquí no, aquí jo penso que hem aconseguit un mosaic entre totes, entre institucions, agents socials, associacions, que tots ens hem implicat i que tots hem fet que aquesta Jota estigui viva i que segurament seguirà molt viva durant molt de temps.
Mm-hmm. En canvi, les que potser no han tingut una història tan d'èxit, no? Han sigut les danses que des de la seva recuperació l'any 95 fins ara hi ha hagut moments de més popularitat i moments que no n'hi ha hagut tanta.
Sí, bé, les danses, doncs, és una celebració, doncs, que també s'està ara treballant en documentar i en parts, doncs, que de la, o etapes de la història, doncs, que no tenim gaire informació, ara també s'està fent molt treball de camp juntament amb la clavellinera, però sí que tenim constància que des del segle XIX ja sortia dins dels actes més tradicionals de la festa major a un altre format que és totalment diferent al que coneixem d'ara. O sigui, és una festa que ha anat evolucionant, però ha tingut etapes, doncs, que han ajuntaments, doncs, que potser, doncs, no hi apostaven tant amb aquesta tradició i han hagut alguns anys que no s'ha celebrat. Ara, amb la celebració dels 30 anys, doncs, també se celebra, doncs, la recuperació, doncs, de les danses, però també amb aquesta evolució, aquesta nova etapa, doncs, amb el protagonisme de les pubilles i els hereus, que també s'està fent la recerca de tots els que, doncs, han ballat la Jota tant al dia del Ball de Coques com han participat a les danses. S'està fent treball de camp, mirant programes, mirant, doncs, tots els que han anat sortint al llarg d'aquests anys. I també aquests són els que han viscut les danses amb aquesta, doncs, nova etapa, amb què el que es pretén és que sigui una festa molt, molt popular i bueno, l'esquema ja és reconèixer la persona més gran de Falset, la persona més petita, més recent nascuda, que això fins pràcticament el dia abans quasi no ho sabem, i després també ja s'obri al poble, doncs hi ha famílies o hi ha persones doncs, que volen dedicar una dansa amb alguna persona, doncs en concret, doncs que també tingui l'oportunitat de fer-ho aquell dia, i és un dia doncs, que també la gent lo veu com emocionant, doncs, ja que les danses té bé el poble a fer-te el reconeixement a casa teva.
Uh-huh. Lía.
Mira, parlem una miqueta de les danses, si voleu, així és curtet, perquè és molt llarg. Mira, ja tenim documentat que hi havia balls de coques en els quals hi havia unes persones, dones, perquè estem parlant de l'època que parlem, que estaven sentades al banc i que el que volia ballar amb elles pagava una coca i ballava amb elles. I això és anteriorment, o sigui, anteriorment estem parlant abans de... O sigui, mitjans de... Abans de... Al segle XIX encara, però parlarem de la primera meitat del segle XIX. Sabeu que les festes majors, els que s'encarregaven, no hi havia un ajuntament ni una comissió de festes. O sigui, els encarregats de molts dels actes eren les confraries. Uh-huh. En aquest cas, doncs, tenim notícies de la confraria de la Mare de Déu del Jovent, que és la Nativitat de la Verge, que és la festa major de setembre, sí? I aquestes confraries ja tenien aquestes noies que, diguéssim, s'oferien per ballar al ball a plaça amb qui pagués la coca i el dret a ballar amb elles. Això era per recollir diners a la confraria. Amb el temps i el canvi d'ordre polític i social, les confraries van anar desapareixent, i aquí van aparèixer que encara cuejaven els majorals de la festa. Uh-huh. I aquests majorals de la festa s'encarregaven de buscar danseres. O sigui, triaven entre 5 i 8 noies que anaven a la casa d'elles per dir-los que si volien fer de danseres. I si tenien parella per anar-hi o els hi buscaven una parella. Sí, d'aquí van sortir molts casaments, eh? Això és important també, com a antropologia social és interessant aquesta dada. Aleshores, aquestes danseres se triaven de les cases benestants. Per què? Perquè se'ls demanava que com a mínim es fessin dos vestits. Un per anar a les danses era el repartiment de coques que prèviament la gent havia sol·licitat, uh-huh. i un altre... com a mínim un altre, pel ball que obrien. O sigui, tenien el dret d'obrir tots els balls. D'aquí també ens vindria la tradició que les pubilles són les primeres de ballar el ball de coques.
I també una mica la relació, no?, entre les dues festes, no?, entre el ball de coques i les danses.
Ah, exacte. Aleshores, què passava? Que això implicava, igual que a vegades entenem coses, ara les entenem com a masclistes, això implicava un classisme.
Ah, clar, en origen sí.
En origen, en origen no es veia com a classista perquè era el que s'estava vivint.
En aquella
època. Era el que hi havia.
Sí, correcte. No, a veure, ho has de ficar en l'època que és.
Vale. O sigui, ho hem de contextualitzar. I, per tant, aquí també hi havia pues, un... Això també pues, s'ha rodejat d'una certa aura, clar. Eren les danses, eren com les núvies. Eren com si fossin les núvies del poble. I qui no ha fet allò de corre, corre, que surt la núvia, anem a veure-la. Aleshores, clar, això era una gran expectació. Tenia una gran expectació. Això evoluciona amb els anys i hi ha un moment de canvi polític i amb uns ajuntaments que el que volen és retirar aquesta imatge classista... I això desapareix. Què passa? Que al desaparèixer el fet de les danses, també desapareix aquest fet participatiu de que cada casa encomanava una coca i la festa. O sigui, les dansers i la banda anava casa per casa repartint les coques. O sigui, això també és un fet que socialment implicava també participació.
Uh-huh. I probablement també, si tu tenies a casa teva hi havia una noia que era dansera, no? Probablement la mateixa casa pagava una coca perquè la portessin a la casa.
Val, i no solament això, sinó que lo del el ball de coques, que ho tenim en molts programes, perquè estem fent un buidat de programes des de l'any 1900, ja es rifava la tolla. I segurament moltes de les pubilles i moltes de les danseres que eren, els pares, pues lo que feien era, diguéssim, pujar la subhasta, aquests encants, fer-los pujar, i quan tu sabies, bueno, lo que sabeu, el que passa amb una subhasta, jo sé que tu vols allò, i aleshores ens piquem, no? O sigui que hi havia un tema participatiu que d'alguna manera, pues, al desaparèixer les danses, també desapareix una dinàmica determinada. S'ha d'entendre també que cada moment social i polític té el seu què. Aleshores, ara per ara, amb aquest buidat que hem estat fent, sabem que arriba un moment que es comencen a triar les pubilles, que ja no són danseres, sinó que són pubilles, però que encara es fa la... que encara es reparteixen, encara hi ha les danses, i hi ha un moment en què hi ha aquest canvi polític i segueixen havent-hi pubilles, però no hi ha danses. I sí, hi ha ball de coques. I aleshores aquí hi ha, o sigui, tenim unes quantes baules de la cadena que són les que ens falten i que aleshores, doncs, bueno, per intentar trobar aquestes baules, a part d'aquest... o sigui, tot aquest treball de recerca, pues estem fent una crida...
Això era el que us venia a preguntar jo ara, no? aquesta crida que esteu fent des de, tant de l'Ajuntament com des de la Clavellinera per aconseguir doncs, vídeos, imatges del Ball de Coques, del Ball de la Jota, també de les danses i també els programes de Festa Major, com ara deia la Lídia.
Sí, dins de la celebració dels 30 anys de la recuperació de les danses i de la instauració de la Jota dins de l'inici del Ball de Coques, a part dels actes en què s'està treballant doncs, per fer aquesta commemoració, doncs, s'està fent un treball de camp i dins del treball de camp l'associació de la Clavellinera està també treballant amb un llibre que va relacionat amb la temàtica i també s'està treballant amb una exposició i el que hem fet és obrir doncs, un període on qui tingui imatges o enregistraments de les danses i del Ball de Coques, sigui quina sigui doncs, l'època, doncs, ens ho pot facilitar, ens pot cedir doncs, les imatges doncs, per preparar aquesta commemoració. Es pot fer doncs, en format PDF enviant-ho a un correu doncs, que hem obert, que és lagresca30@gmail.com, i al mateix correu doncs, s'ha d'indicar el nom, el telèfon de contacte, la persona propietària del material i doncs, el document doncs, que es vulgui facilitar. I si no, doncs, també s'obrirà doncs, a l'opció de format físic doncs, que es podrà portar a l'Ajuntament i es farà doncs, la digitalització i es retornarà doncs, el document a la persona propietària. I també el que s'està doncs, demanant, a part doncs, d'aquestes imatges o aquests documents més vinculats amb les danses i el ball de la Jota, són també programes de Festa Major. Tenim doncs, recopilats doncs, una gran quantitat de programes des de principis del segle XX fins a l'actualitat, però hi ha alguns períodes doncs, que ens falten doncs, alguns programes i doncs, si algun veí o veïna doncs, té programes d'antics, doncs, també ens ho pot facilitar i d'aquesta doncs, manera acabarem de muntar aquest puzzle de programes des de principis de 1900 fins a l'actualitat.
Val, i a nivell així més lúdic o festiu, doncs, parlem de que esteu treballant en un llibre, una exposició, a nivell aquest més lúdic o festiu d'enguany se celebren els 30 anys de la recuperació del Ball de la Jota, el Ball de Coques i les danses, què esteu preparant?
Primer que tot, hi ha...
Sí, vos ho podeu dir, clar.
Sí, estem treballant o estem madurant tot el que és la celebració, però hi ha una activitat que és bastant imminent, si vols, Lídia, explicar-ho.
Val, bueno, és lúdico-festiva i és...
També és recerca.
I és recerca, que és de que... Val, des de l'Observatori del Patrimoni Etnològic e Immaterial de Catalunya, ens han proposat, bueno, hem acordat, dur a terme un taller de memòria oral. Què vol dir això? Això vol dir un taller de memòria oral que el seu títol serà Les danses a Falset, tradició i renovació. Tindrà lloc el 4 d'abril a les 6:30 a la plaça Neus Català, i en aquest taller de memòria oral tindrem un antropòleg que ens farà de moderador i en el qual convidem a participar a tota la població, a tothom que tingui memòria d'aquest fet de les danses. Segurament hi haurà, en la taula, hi haurà quatre persones convidades, quatre persones que ens parlaran dels anys 60, dels anys 70, dels anys 80 i dels anys 95, que va ser el moment de la recuperació. I aquí ens agradaria molt tindre la màxima participació i escoltar els màxims de testimonis. Ens agradaria, a més, que aquí hi participés també Ràdio Falset, aprofito per fer una... que seria molt interessant que aquesta taula, aquest taller, s'enregistrés i poguéssim tindre un document ja per la seva preservació. Això és el dia 4 d'abril. Sí? A més, estem parlant també de que aquesta commemoració també se commemorarà que fa més de 30 anys, però sobretot 30 anys, que amb continuïtat, inclús en el temps del Covid, te'n recordes,
sí.
Rosa?
Sí.
S'ha fet un taller de jota...
Evidentment, cada any.
Cada any. Inclús en temps del Covid.
En Covid, que potser encara li van donar més volada, no? Perquè vas dir, Rosa, podríem buscar...
Van ser els pocs actes que es van poder fer, no, també.
En músics, en directe i tot plegat. Sí. En distància de seguretat.
Sí.
I van poder ballar la jota a la pista poliesportiva.
Per això, que vull dir que també que aquests tallers, i aleshores aquest taller... el regidor de festes té moltes ganes de que aquest taller donar-li a més un altre valor afegit, que és que...
Bueno, també ha remarcat que dins de la festa major el taller doncs, ja és un acte, sí que és, normalment se celebra els dies previs de festa major, però és una tradició
és un acte previ perquè el dia de la festa tu ja sàpigues ballar la jota, no?
És la preparació, però ja és una tradició més doncs, que tenim doncs, al llarg d'aquests 30 anys doncs, també agafa la solidesa doncs, de ser un acte doncs, també troncal dins dels actes previs de festa major. Aquest any, amb l'excusa doncs, també de tota la commemoració i també doncs, fent una mica de treball de recerca, la idea és canviar l'emplaçament del taller, aprofitant que tenim l'envelat de l'Euterpe i tenim l'espai ja preparat doncs, per la festa major, i aprofitaríem doncs, per fer el taller a l'Euterpe doncs, també perquè aquest any sembla ser que va ser fa 160 anys l'any que es va inaugurar l'espai de l'Euterpe com a zona de ball, com
carai,
a zona d'oci.
Carai, quin munt d'efemèrides enguany, eh? Bueno,
i d'aquesta manera doncs, se vincula l'espai de l'Euterpe, que era un espai doncs, que tenia lloc, doncs, se feien balls, sobretot a l'estiu, doncs, amb el taller de jotes, i que millor doncs, també per aprendre a ballar la jota de Falset.
Mm-hmm. Bé, doncs, moltes gràcies als tres, ho hem d'anar acabant aquí. Moltes gràcies per haver vingut a la ràdio a explicar-nos tots aquests actes i tota aquesta recerca i tot això que esteu fent al voltant de la jota i de les danses. Qualsevol notícia, qualsevol novetat, teniu els micros de la ràdio oberts per vindre a explicar el que cregueu oportú. Vale? Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
A tu.
Tot seguit, els esports.
Els esports.
En la jornada del passat cap de setmana, el Falset Esportiu va aconseguir una victòria in extremis per 2-1 davant del líder, el Torreforta. L'equip de la capital del Priorat va ser el primer en avançar-se en el marcador gràcies a un gol de Hassan Bouaka al minut 76.
Al 87, però, els tarragonins empataven i tot semblava que el partit acabaria en taules. Ara bé, en una de les darreres jugades del maig, Pau Ribes va aconseguir fer el gol que dona 3 punts importantíssims al Falset. Així doncs, els falsetans sumen 23 punts i escalen un lloc a la classificació. Ara són 13ens. En la jornada d'aquest cap de setmana, el Falset visita el Camp Clar avui a les 6. El Porrera s'enfrontava contra un rival directe a la part baixa de la taula, el Miami. Tots dos arribaven al partit amb els mateixos punts, 13, però va ser l'equip del Baix Camp qui es va endur la victòria. De fet, el Miami es va avançar al minut 20 i no va ser fins al 78 que Alexis Miret empatava per als prioratins. 2 minuts més tard, però, l'equip visitant tornava a avançar-se i establia l'1-2 que ja seria definitiu. D'aquesta manera, el Porrera segueix cué amb 13 punts. Avui a les 5, l'equip prioratí rebrà el segon classificat, el Santes Creus. En futbol sala, el Priorat Nord es va retrobar amb la victòria després d'imposar-se per 8-6 davant del Tecnovit Alforja B. Els prioratins van anar gairebé sempre per davant en el marcador gràcies als gols de Pau Anguera, Pau Bartolomé, Adrià Oliveres, Arnau Rofes i Pol Chichet. Així, els del nord de la comarca sumen 46 punts i mantenen els 9 d'avantatge sobre el segon classificat, el Reus. En aquesta jornada, el Priorat Nord visita la pista del Catllà demà a les 7. A segona catalana, el Capçanes va perdre per 3-5 a casa davant del Riudecols. Els capçanencs van anar sempre per darrere en el marcador, tot i plantar cara. Marc Llagostera i Joaquim Torné van ser els golejadors del Capçanes. També va perdre els Guiamets, que va caure per 2-1 a la pista del Vinyols B. Tot i el gol de Xavi Bonet, els guiametans no van ser capaços de superar l'equip del Baix Camp. Finalment, el partit entre el Marroig i el Maspujols es va haver de suspendre a causa de la pluja. Amb aquests resultats, la classificació del grup 12 de segona catalana deixa el Marroig com a equip prioratí més ben posicionat. És 8è amb 27 punts. El Capçanes, per la seva banda, continua desè amb 12, mentre que els Guiamets és 11è amb 10. En la jornada d'aquest cap de setmana, els Guiamets juga demà a les 4 a la pista del Cué, el Riudoms. Una bona oportunitat perquè l'equip de la nostra comarca pugui sumar 3 punts. Per la seva banda, el Marroig visitarà el Riudecanyes B a partir de les 5. El Capçanes descansa. En futbol sala femení, el partit del Capçanes contra el Reus es va ajornar. Aquest cap de setmana, les noies reben a l'Indis gol més avui a les 4 al pavelló municipal de Falset. I el Priorat Nord, per la seva banda, va caure per 3-1 a la pista del Vila-rodona, tot i avançar-se ben aviat en el marcador gràcies al gol de Julia Truits. Així doncs, les prioratines són quartes amb tan sols un punt. Demà, a les 12, el Priorat Nord rep el Rapitenc al Poliesportiu de Cornudella. I ara, el temps amb l'Enric Massip.
El temps.
Acabem una setmana en què les pluges també han fet acte de presència aquí a les nostres contrades i ahir doncs, va ser més importants amb les quantitats ja molt apreciables. Una situació que per avui dissabte encara queda inestabilitat, no tindrem precipitacions continuades, però sí que en el moment del dia pot caure algun ruixat. Per de demà, diumenge, la situació encara es manté amb una certa inestabilitat i amb possibilitat d'algun ruixat esporàdic, i torna una altra pertorbació que ens afectaria el dilluns ultimats amb noves precipitacions i, en definitiva, anant sumant litres i anant baixant l'aigua al terreny. I, per tant, això doncs, és molt bo per anar ampliant els nostres embassaments. I en quant a efemèrides, hem de destacar que tal dia com avui, per l'any 2007, una nevada afectava la ciutat de Burgos de tal manera que es van aconseguir 44 centímetres de gruix.
I fins aquí l'informatiu cap de setmana. Gràcies per la vostra atenció. Us ha parlat Manel Sales Martori. Us deixem ara amb una nova edició del Cataclà, Clar i Català. Que vagi molt bé.